Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín, expresidenta del Parlament Carme Forcadell, continua declarant davant del Tribunal Suprem, on ha assegurat que el Tribunal Constitucional demanava a la mesa una cosa impossible, que era convertir-se en un òrgan censor que decideixi de què es pot parlar i de què no. Per Forcadell, la mesa ha d'afavorir el debat i la paraula, que han de ser lliures. En respostes a la fiscal, Forcadell ha dit respectar el Tribunal Constitucional, tribunal que ni ella ni la mesa volien desobeir. Però ha afegit que és un òrgan polititzat, que en algunes decisions sobre Catalunya ha usat criteris polítics i no jurídics. Durant la seva declaració ha assegurat que no participa ni dirigi cap estratègia, que es va limitar a les tasques del seu càrrec, i ha apel·lat a la inviolabilitat parlamentària. Podem escoltar Forcadell.
Lo que nos pedía el Tribunal Constitucional, entendíamos que era convertir a la mesa en un órgano censor, y que vulneraba la separación de poderes, que vulneraba los derechos de los diputados. Es decir, nosotros, la mesa no podía convertirse en un tribunal constitucional también y decidir de eso se puede hablar y de eso no. Sí. Es decir, nos pedía una cosa que nosotros no podíamos hacer.
L'Ajuntament de Camprodon, concretament a la urbanització de Font-rubí, està lluitant contra la plaga de la processionària amb trampes físiques. Ens en dona més detalls des de Televisió del Ripollès, en Xavi Soler.
Ara mateix es poden observar moltes bosses de processionària a la urbanització de Font-rubí. L'Ajuntament ha posat fil a l'agulla per combatre la plaga en una de les zones més afectades del municipi. S'ha iniciat el muntatge de trampes físiques, sobretot a les espècies d'arbres més susceptibles. Són els pins i els cedres. Ho explica Moisès Solà, regidor de Medi Ambient.
Posar unes corones en els diferents troncs per quan l'oruga, ara quan comença a venir el bon temps, comencen a baixar del pi, quedin atrapades en aquestes corones on han niat en aquest hivern.
A més, s'aplicarà un tractament que servirà per reduir la població d'aquesta espècie d'oruga. Finalment, es col·locaran cartells que senyalitzaran i explicaran l'estat dels arbres i de la zona. Una altra plaga que preocupa l'Ajuntament de Camprodon és l'eruga del boix. S'ha detectat en altres zones del municipi. En aquest cas, encara no s'ha concretat cap acció específica per frenar el seu avanç.
Gràcies, Xevi. El Parc de la Reconciliació de Tarragona tindrà un petit amfiteatre i una tanca perimetral per protegir l'espai de vandalisme. Arnau Curto, Ràdio Ciutat de Tarragona.
El Parc de la Reconciliació, al capdamunt de la Via Augusta, es transformarà en uns jardins que combinaran el valor paisatgístic i lúdic. Això s'aconseguirà reforçant la vegetació, fent-lo accessible a persones amb discapacitat, així com dotant-lo d'un petit amfiteatre dedicat a activitats lúdiques. La primera de les actuacions serà instal·lar una tanca perimetral que protegirà l'art a tocar dels monuments històrics com l'amfiteatre. A continuació es farà una millora de la jardineria degradada pel vandalisme i l'incivisme nocturn. La transformació d'aquest parc s'iniciarà en una primera fase abans de l'estiu. La segona estarà llesta durant la segona meitat de l'any. L'obra té un pressupost total de 165.000 euros.
Gràcies, Arnau. I encara tenim temps per parlar d'esports, perquè aquesta nit tenim en vol pel que fa al Barça-Lassa de Xavi Pascual. Juga a les 8 del vespre a la pista del Cangas a la 20a jornada de la Lliga Sobal, mentre que el Freaking Granollers rebrà 9:45 el Bidasoa en un duel per la segona plaça.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs després de parlar de pesca durant molta estona, el que farem a aquesta hora de la tarda és seguir parlant de pesca, però en aquest cas no tant de pesca com del preu del peix que sovint es dona a les llotges del nostre país. Tot seguit després parlarem de tradicions i acabarem el programa amb una biòloga marina, amb l'Emma Cebrián, que serà avui amb nosaltres a través de la connexió que farà la nostra companya Cristina Cantal des de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona. Són qüestions que ens preocupen, que ens importen i que cada tarda tractem aquí al FAR, que és el programa mariner de Catalunya. Per cert, Vosaltres de quina platja sou? Sou de més de platja de pedra, més de platja de sorra gruixuda? Què és el que més us agrada? Doncs ens ho feu saber, ens envieu un missatge a través de les xarxes socials, el Far FM, Twitter, el Far FM, Facebook, i entreu al sorteig d'aquest proper cap de per aquest proper divendres d'un àpat especial per a dues persones. En tot cas, ho anirem explicant al llarg dels propers minuts. Ben trobats, ens hi posem, vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Vinga, va, hora de conèixer el preu del peix. I avui, Ivan, cap a quina cofradia anem?
Avui ens anem cap a Vilanova per conèixer quin és el preu del peix. Per parlar-ne, saludem com cada setmana el venedor de la confraria de pescadors de Vilanova, en Josep Egea. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Fa moltes setmanes que el temps està aguantant, almenys aquí a la zona de Vilanova, Sitges, el Garraf. No veiem ni pluja ni vent. Imagino que això us està ajudant moltíssim als pescadors.
Sí, efectivament. Però també a vegades massa bon temps seguit tampoc convé massa, eh? Però efectivament ja fa moltes setmanes que gaudim de bon temps.
Per tant, entenc que esteu treballant amb normalitat també.
L'encerclament amb normalitat i els arts artesanals també. Estem a una setmaneta justa de que l'arrossegament torni a iniciar l'activitat.
Quines són les espècies que més s'estan agafant?
Bé, aquests dies el que hi ha és molt aceitor.
De fet, moltíssim, al voltant dels 60.000 quilos aquesta setmana, si no recordo malament,
sí.
I venim d'una altra en la que es va capturar aproximadament 100.000 quilos d'aceitor. A què es dona que hi hagi tant d'aceitor aquestes setmanes?
Bé, pues, principalment això, no? El bon temps, llavors es pot treballar tranquil·lament i a més ja fa forces dies. És un aceitor també d'una mida, diguéssim, que només permet fer peix fregit. Ja no serveix, perquè és més curtet, no serveix ni per fer el que molta gent li agrada, per fer el seitó amb vinagre o altres coses. És un seitó jove, per entendre'ns, però amb el bon temps pues, no hi ha absoluta... I més en poguessin agafar, perquè llavors el que passa és que també, la veritat, els preus pues, no acompanyen gens perquè n'hi ha tot arreu. Però cap problema per trobar el seitó.
De què depèn? Que es capturi un seitó més jove o un seitó més gran?
En principi, l'època de l'any. Normalment, i més a prop de la costa, hi ha el seitó més jove, i després, si té temps de créixer, més de cara a l'estiu, o sigui, juny, juliol, el peix acostuma a trobar més menjar, s'engreixa i és més gros.
Això sí, quan es captura tant de seitors, es ven molt i molt barat.
Molt i molt barat, correcte.
A quin preu s'està venent?
Ahir encara vam salvar el dia, el ser dilluns, pues va anar a la caixa hem de comptar un promig d'11 quilos, entre 12 i 17 euros la caixa. Avui ja ens hem mogut entre 4 i 5 euros la caixa. Uh-huh. O sigui que surt a uns 30 cèntims o 40 cèntims el quilo.
I la resta d'espècies, a quin preu s'estan venent? Es ven com el seitó o es pot vendre una mica més alt?
No, el preu de la resta d'espècies també és veritat que ara tenim poc peix, no? Perquè, clar, les barques artesanals en una tarda pues, et poden vendre a la vora d'uns 1.000 quilos entre rap, sípia, lluç, etc. És una cosa merament, podríem dir, anecdòtica el que estem venent, però conserven el preu. Ara... Ja ho vam comentar. Ara la gent hauria de fixar-se amb la sípia. Mm-hmm. La sípia ara està en la seva època bona, tant per quantitats que se'n pesquen, i, evidentment, el preu se modera. Jo penso que està a l'abast de tothom ara comprar sípia de les de platja.
Sembla que s'ha fet evident allò que comentàvem, que es produeix després del gener, després de les festes de Nadal, una davallada en el preu de les espècies. No sé si és ben bé això que s'està produint ara.
Sí, en general, sempre... I a més, vull dir, és té la seva part lògica, no? Ara, per exemple, els vilanovins o tota la Garrafa, etc., estem més pendents de xatonades i de, uh-huh. i de carnavals i així, no? Llavors, doncs, bueno, el peix, evidentment, que es ven i es compra, però té baixades importants.
Estem pendents d'altres jornades gastronòmiques, però en tot cas és una bona època per baixar la confraria i comprar peix de llotja ara.
Jo penso que sí, que ara és una bona època per comprar peix.
Josep, abans d'acabar, quina és la previsió per la resta de la setmana? Com es presenta aquesta setmana?
Es presenta igual que les altres. Estem ja ahir també, ja van ser 1.700 caixes de seitó, avui una mica menys, perquè hi havia alguns vaixells, alguns pesquers de la cofradia de Barcelona que estaven aquí també pescant, però és clar, quan el preu va amb això, 4, 5 euros la caixa, pues se'n van perquè no els hi surt a compte treballar aquí. Les despeses d'anar amunt i avall se'ls hi mengen el poc benefici que hagin pogut treure, no? I aquesta nit han tirat cap a Barcelona. Però continua havent-hi molt de peix i jo crec que la tònica de tota la setmana serà el seitó pues, a tope.
Per tant, entenc, Josep, que no han sortit totes les barques que haurien de sortir a feinejar, o sí?
Sí, les nostres sí, han sortit totes. El que també passa que, com que cada dia porten, pues, no sé, 180, 200, 300 caixes de seitó, llavors potser el dijous o així tenen un tope establert màxim per setmana i a lo millor el divendres ja no surten a pescar perquè no poden agafar més peix del que ja han agafat.
Clar. Doncs Josep Egea, venedor de la Confraria de Pescadors de Vilanova, moltíssimes gràcies i seguim parlant.
Bona tarda.
Fins la propera, a reveure.
A veure, bona tarda. Ivan, no marxis perquè, de fet, seguim parlant a tu, si et sembla, en un minut.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Perquè avui a l'apartat, a l'espai de tradicions, volem parlar de curiositats marineres. Curiositats com quines, Ivan, per exemple?
Peixos dissecats, fòssils, eines de mestre d'aixa, mascarons de vaixell i moltes altres curiositats podem trobar aquí mateix, al Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués. Avui volem parlar sobre algunes d'aquestes curiositats, no de totes, perquè no acabaríem fins demà mateix, i per això ho fem amb la responsable del Museu de l'Espai Far, la Mar Sánchez. Mar, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest espai reprodueix el que seria la col·lecció personal del senyor Toqués, eh?
Sí, exactament. Això és el que ell tenia al seu museu, que era a Mas Carolina, a Ribarroges, i el que vam fer quan vam crear l'Espai Far doncs és traslladar la seva col·lecció cap aquí, cap al far.
Per tant, abans d'una col·lecció personal, però amb la quantitat de peces que hi va haver, es va decidir fer tot això. Quines són les curiositats marineres que podem trobar i que tinguin especial, diguem-ne, una especial història darrere?
Doncs, a veure, com tu bé deies, si ens aturéssim en tot, doncs no acabaríem, perquè és una col·lecció que té, doncs, unes 1.400 peces, aproximadament. Ell col·leccionava totes les coses que fossin curioses i que tinguessin a veure amb el mar. Llavors, bueno, podríem començar per aquesta vitrina, que hi ha molts peixos dissecats. Ell... cal dir que explicava ell mateix al seu museu, eh? I s'aturaven aquelles peces que a ell més li agradava, només li cridaven l'atenció. En el cas dels peixos, doncs, es pot veure que tenim uns quants exemplars, tres exemplars de peixos globus, que els va fer naturalitzar doncs, amb totes les punxes en fora, no? perquè fossin més curiosos. I també potser un dels que crida més l'atenció als visitants són aquestes dues rajades, en realitat, però que eren conegudes en aquell moment i encara ara com el peix diable, que té un aspecte així fantasmagòric, una mica que fa por als nens. Això és, en realitat són rajades, però a l'hora de dissecar-les, doncs ho fan d'una manera que les deixen amb aquesta cara que sembla com un...
Com un extraterrestre, vaja.
Exacte, sí, com un extraterrestre, un esperit, una cosa estranya, no? En diversos països de Sud-amèrica doncs, es venen els turistes com que tenen propietats màgiques i tot això, i ell tenia un parell d'exemplars i vam trobar una revista de l'època així com de coses curioses, no? Com ara seria molt interessant, per exemple, però dels anys 60, on parlava d'aquests peixos, de si era veritat que és un peix diable, si eren extraterrestres i coses d'aquestes. Suposo que per això ho va col·leccionar, no?
Val a dir, però, que el senyor Roigtoqués no col·leccionava tots els peixos, que era molt selectiu i només seleccionava algunes espècies més exòtiques, diguem-ne.
Sí, col·leccionava tots aquells que, exacte, que tenien alguna curiositat. Hi ha una piranya, hi ha un ullal de megalodon, que és el tauró més antic, i també hi havia algun peix d'aquí, perquè aquí dalt tenim penjat al sostre el peix espasa, que aquest peix espasa és curiós també, no està aquí com tots, no està a la col·lecció perquè sí, sinó va ser un peix espasa que es va pescar aquí a Vilanova. Els pescadors van fer una bona captura de peixos espasa i el van cridar. Llavors ell va anar ràpid al port, va agafar un d'aquests peixos espasa, se'l va ficar al seu maleter del cotxe i se'n va anar a Barcelona a un taxidermista perquè el naturalitzés. I és molt curiós perquè tenim la foto de la tripulació amb el peix espasa, al moment de la subhasta, bueno, està molt documentat. I es veu que ell, quan explicava aquest peix o d'altres més grans que encara no els tenim exposats perquè s'han de restaurar, doncs mostrava a la gent un catàleg d'ulls que venia d'Alemanya perquè havien de triar quins ulls li tornaven a posar els peixos. Vull dir que era tota una història cada un de les espècies que tenim aquí.
I amb els peixos passava igual que, per exemple, amb els pots de sorra, que ara en parlarem d'aquests pots de sorra, que la gent els portava o era ell mateix qui els capturava?
Generalment, doncs, si eren d'aquí de la Mediterrània, els pescadors d'aquí de Vilanova, com va passar amb el peix espasa, no? Es posaven en contacte amb ell, i en altres casos sí que eren els turistes el que li regalaven. Per exemple, hi havia una pell de cocodril que no la tenim exposada, però la tenim a les reserves, que li van regalar. Vull dir que sí, sí, li regalaven tant els pots de sorra com peces més grans com seria una pell de cocodril.
Una de les coses més curioses, personalment, són aquests pots de sorra que veiem aquí. No sé la quantitat de pots que deu haver, però déu-n'hi-do, perquè hi ha pots de tot el món.
Sí, exposats aquí hi ha uns 110 aproximadament, i tenim un centenar més a les reserves, que ell no tenia exposats, però tenia els magatzems. I és això, doncs són sorres de tot el món, d'Egipte, d'Austràlia, del Marroc, de Mongòlia, de tot arreu. El curiós és que li portaven els turistes que visitaven el museu perquè sabia que estava fent aquesta col·lecció, així que li anaven portant sorres dels seus països. I potser el més curiós és un que és de Vilanova, perquè hi ha 1 milió de grans de sorra de la platja de Vilanova.
Comptats per ell mateix.
Sí, sí, sí. Ell va comptar fins a 1000 en una balança de precisió. Les seves filles encara recorden que es posava nerviós perquè, clar, qualsevol, la mateixa respiració, l'alè, li podia fer moure un granet. Va comptar fins a 1000 i a partir d'aquí, amb una bàscula de precisió, doncs, va calcular fins a arribar a 1 milió, i és un potet relativament petit.
Potser aquest pot és el que té més significat de tots els que tenim, aquí.
Pels que som d'aquí de Vilanova, sí, és el que fa més gràcia. Però, bueno, també la resta de la col·lecció en si mateixa és molt curiosa i pensem que hi ha pocs museus que tinguin una col·lecció tan àmplia de sorres de tot el món.
Trobem també sota dels pots de sorra un conjunt de bitllets de tot el món. Aquests venien amb els pots de sorra. Si una persona venia del Japó, li portava també un bitllet.
Doncs li venien també de tot el món. Sí, potser que els turistes li anaven portant coses. Era un museu tan curiós, tan ple de coses, que la gent sortia entusiasmada i volien contribuir a aquell projecte que estava fent el senyor Toqués, no? A casa seva, al final. Llavors, sí, hi ha bitllets de tot el món i, com veus, tots són perquè tenen un vaixell estampat. No és qualsevol bitllet, sinó aquells que tenien un vaixell o algun element mariner estampat. En la mateixa línia, doncs, hi ha algunes joies o una pulsera, alguns pins, i tot és perquè té un motiu mariner.
També trobem petits vaixells, aquests vaixells també els feia ell, perquè ell va ser aprenent de mestre d'aixa, em comentaves?
Sí, ell va ser aprenent de mestre d'aixa, llavors va fabricar molts models navals, i entre els models navals que va fer hi ha de més grans, com la Bounty, que la tenim aquí exposada, i molts petits. Llavors aquí hi ha tres miniatures, realment molt petites, de menys d'un centímetre alguna, que és un vaixell construït en un gra d'arròs, un en un os de cirera, en mig pinyol de cirera, i l'altre en un gra de mill, que ja tenim aquí la lupa per veure'l i tot, que és tal com ell ho tenia així col·locat per poder veure el vaixell.
I ens anem dels més petits als més grans. Aquest, imagino que és una feinada tremenda fer aquest vaixell, aquesta maqueta.
Sí, la veritat és que és una de les maquetes més complexes que va fer, jo penso, és la Bounty. És un vaixell que surt a la pel·lícula Rebellion a Bordo, i ell el que va fer, un cop va veure la pel·lícula, doncs va trucar, bueno, va trucar no, es va posar en contacte amb la productora, li van per demanar-li els plànols per fer ell aquest vaixell. Llavors va posar-se en contacte amb ells. El curiós és que la productora, sí, sí, li va respondre, li va enviar els plànols, i a partir d'aquí doncs ell va fer la Bounty. És una peça creada doncs amb tots els detalls, tal i com era aquest vaixell, i realment és una de les peces que ell tenia en més estima.
De fet, recordem que el senyor Francesc Roig Toqués era una persona molt aficionada al cinema, va fer diferents curs i en un d'ells explica una miqueta com feia aquestes maquetes.
Sí, hi ha un curtmetratge que tenim exposat al museu que es diu La paciència embotellada, en el que es veu tot el procés que ell fa de com col·loca un vaixell dintre d'una ampolla, com fa aquest primer, com fa aquest petit model i com el col·loca dintre l'ampolla, i el que passa també amb aquesta ampolla, perquè té un punt còmic aquest curtmetratge. Va guanyar 22 premis en certàmens de cinema amateur, i la veritat és que té molt èxit en els visitants, perquè és curiós, quan veus un vaixell dintre una ampolla, tothom ens preguntem com s'ho ha fet, no? Per posar-ho, i aquí es descobreix el misteri.
Parlem també d'alguns elements de vaixells, com aquest que tenim aquí, que és una campana.
Sí, efectivament, el Roig Toqués va fer el servei militar en el destructor Sánchez Barcaiztegui, i quan aquest destructor es va desballestar, doncs va tenir l'honor que li van concedir donar-li la campana que ell va sol·licitar. Generalment se li dona als càrrecs dels vaixells, però en aquest cas doncs ell estava ja amb aquest projecte del seu Museu de Curiositats i va aconseguir que li donessin la campana. Era, jo crec, una de les peces aquesta que, bueno, la seva preferida, podríem dir, i només la tocava en ocasions molt especials, ocasions relacionades amb el mar, sempre. El descobriment d'Amèrica, el naixement de Colón, la batalla de Trafalgar, efemèrides que tenien a veure amb el mar. I a l'audiovisual es pot veure com ell la toca i el so que fa. Ara mateix el que fem al museu és tocar-la en ocasions especials, com la nit dels museus, o la data de mort o de naixement del senyor Toqués. La família doncs toca la campana.
Comentàvem que és aficionat al cinema, i per això aquesta recreació de l'enfonsament del Titanic també la va fer el senyor Toqués.
Sí, ell, el Titanic, era un tema que l'entusiasmava. A la cabina on estan els bitllets hi ha diferents capsetes i diferents objectes amb la imatge del Titanic. També havia recopilat molta informació. I en aquest diorama, amb un ull de bou que va recuperar d'un vaixell que es va desballestar, dintre va construir un diorama on va fer el model del Titanic, però col·locat en la inclinació que ell va calcular que tindria 30 o 40 minuts abans d'enfonsar-se. És també tota una obra d'art i és molt curiosa. També tots els elements com els treballava. Aquí a Vilanova va haver-hi el servei de desballestament, el port que desballestava amb vaixells, i ell anava molt per aconseguir peces pel seu museu. Però el curiós és després com en algunes fa aquest tractament, no? Que el diorama ens el posa a la paret, però per poder veure-ho ho veus a través d'un ull de bou que va recuperar. Hi ha moltes cosetes d'aquestes curioses que ell també donava aquest toc d'humor, no? Còmic peculiar al seu museu.
I d'aquestes peces de vaixell va sorgir el mascaró aquest de vaixell que tenim aquí damunt?
Aquí tenim dos, el de la Vella Aurora. Aquest, en aquest cas és una còpia que ell va demanar que es fes expressament pel seu museu, i l'altre és el mascaró de Sant Pere, que també tots dos estan realitzats en fusta i donaven també un aspecte molt mariner a tot el museu.
Mm-hmm. Ara ens saltarem tota aquesta vitrina perquè ens quedem sense temps, però abans m'agradaria repassar algunes de les postals que arribaven d'arreu del món per veure la carpa Juanita, la famosa carpa Juanita de la qual també van fer ressò el programa El Far. Explica'ns una miqueta aquestes postals d'on arribaven i com eren, perquè estem parlant de postals de fa molts i molts anys.
Sí, són postals dels anys 60, la majoria, dels anys 70, moment en el que, òbviament, la gent doncs, no tenia la facilitat que tenim ara per buscar una adreça per internet, per exemple, així que la gent volia enviar-li cartes a la carpa Juanita, però molts no recordaven exactament l'adreça, i el que feien era dibuixar-la, dibuixaven el dibuix de la carpa, i només posant això, en alguns casos, ja arribava, o el dibuix de la carpa i Villanueva Geltrú. Hi ha alguna molt curiosa que posa Juanita, entre cometes, Villanueva Geltrú, Barcelona, i amb això també arribava, que podria haver sigut la senyora Juanita, però no, arribava aquí al museu. O un mapa, tenim un mapa d'Espanya que indica entre Barcelona i Tarragona una bandera que posa Juanita amb el dibuix d'un peix i un porró, i aquesta també va arribar. Van arribar postals des de l'Antàrtida, d'Etiopia, del Japó, d'un munt de països, de persones que havien visitat el museu, els havia encantat i volien mantenir correspondència amb el senyor Toqués i amb la carpa feien aquest dibuix.
De fet, hi ha postals i hi ha cartes molt treballades, fins i tot pintades, uns dibuixos espectaculars.
Sí, no? Ja, a més està la carpa representada de mil maneres diferents, més esquemàtica, amb més detalls, amb dents fins i tot en algun cas, a color, i en pràcticament totes doncs, està bevent del seu porró. Sí.
Doncs no podíem acabar d'una altra manera aquesta entrevista que parlant de la carpa Juanita. Marc Sánchez, responsable de l'Espai Far, moltíssimes gràcies per obrir-nos al museu avui i explicar-nos una petita part del Museu de Curiositats Marineres del senyor Toqués. Moltíssimes gràcies.
Gràcies per venir.
Jo ara, Josep Maria, em quedo per aquí per acabar de veure el museu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Thank you.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs avui hem viatjat, em sembla, i hem viatjat cap a Girona i ho hem fet allò en últim moment, perquè de fet la convidada que avui ens atén dins l'Espai de Dones de Mar d'aquí ben pocs dies serà a Roma, serà a Itàlia. En tot cas, avui volem conèixer una nova dona de mar, avui relacionada amb el món de la biologia. Cristina Cantal, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs bé, com deies, avui ens hem desplaçat fins a la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona per parlar amb la doctora Emma Cebrián, que és biòloga marina i també professora del Departament de Ciències Ambientals d'aquí a la UDG. Emma Cebrián, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Biòloga marina, aquí al Far, per exemple, hem parlat amb oceanògrafs, però tu ets més de costa, eh? Tu et centres en la costa, tota la teva recerca.
Sí, sí, jo quasi bé el que fem nosaltres banyant-nos és més o menys aquest hàbitat al que jo estudio, no massa lluny.
Què hi trobem en aquest hàbitat? Estem a costa, sota l'aigua, realment amaga moltes coses que suposo que tu coneixes de primera mà i que per això avui estem aquí parlant amb tu.
Sí, de fet, nosaltres quan mirem al mar i mirem això, normalment ho fem des de la platja o des de la barca o un espigó i veus blau, no? Mm. La cosa canvia quan ja et poses les ulleres i el tubo i llavors nosaltres, la majoria de gent veu algues. Algues, que la majoria de nosaltres...
Quina angúnia.
Primer fan angúnia i tot, exacte. Però si ens ho mirem bé, és com si fossin els boscos. Uns boscos, els que nosaltres tenim, ens imaginem a nivell terrestre, amb tots els arbres, doncs aquests arbres a dins del mar són petits, molt petits, fan un pam, sobretot aquí al Mediterrani, eh? Si anéssim a altres mars són molt més grans, però poden tenir igual de diversitat, igual d'estructura, són hàbitat per molts altres animals, com crancs, peixos, etc. No? Jo estudio aquests boscos.
I aquests boscos és on hi trobem la citoceira. No sé si ho he pronunciat bé, eh?
Això és de professional, eh? Ja quasi. Són els boscos, sí, exacte, mira. Si veiéssim a nivell... Sí, a nivell... d'altres oceans, serien els que diuen els focals, no? Aquestes algues que fan metres i metres i que molts de nosaltres hem vist en algunes fotos. L'equivalent aquí al Mediterrani és en petit. I són les cistoceires, fan un pam. És un gènere, diguéssim, com si diguéssim en les alzines tots són quercus, eh? Llavors tenim l'alzina surera, l'alzina blanca, un roure, etc. Nosaltres tenim les cistoceires i després en tenim de moltes espècies diferents. En llocs si hi ha més llum, si hi ha menys llum, si hi ha més hidrodinamisme, si hi ha menys. Però són espècies que poden viure molts anys. 20, 30, 50, 60 anys, moltes d'elles. Per tant, imagineu-vos vosaltres l'estructura i l'hàbitat d'aquestes espècies tan longeves.
I de funcions també, no? O sigui, que tenen una funció important en aquests boscos submarins.
Exacte, de fet, són la base de tot. Són el que seran els aliments per als herbívors, que són els primers peixos, després aquests herbívors, ja sabeu la cadena tròfica, eh? Van venint d'altres que es menjaran aquests, o dels petits crustàcids que serveixen per de menjar a molts altres peixos. O també poden ser l'amagatall, l'amagatall de tots els juvenils de peixos, d'altres peixos. Per tant, ens assegurem que tinguis un banc de peixos petits que puguin assegurar les següents generacions.
Aquí hi ha una qüestió, ja anem entrant al procés, per entendre'ns, però les cistoceires són unes algues. Els humans definim la zona de costa, la zona de bany, amb dos tipus, la de sorra i la de pedres, ja està. Això vol dir que de cistoceires no n'hi ha gaires.
Ui, sí, perquè sí, hi ha molta més costa. Clar, hi ha molta més costa. Depèn de les zones, eh? Per exemple, a la zona del Maresme, el Barcelonès, o la zona sud de Barcelona, doncs tens molta costa dominada per sorra. Però si ja ens anem cap a baix, excepte el Delta, eh? Sí. O la zona de la Costa Brava, la majoria és costa rocosa. I allà on trobes roques, si tens unes bones condicions ambientals, tindrem cistoceires, val?
Correcte.
Per tant, hi ha moltes. Sí que a la sorra no hi ha aquests boscos. D'acord? El que passa que a Catalunya, aquests hàbitats, que abans podrien ser en moltes zones doncs, els més abundants, cada cop hi ha menys, perquè són, a més que us he dit, espècies molt longeves, però també són molt vulnerables. Són molt vulnerables al que són impactes antròpics. És per això que alguna espècie d'aquestes es fa servir per avaluar, i això és el que fa servir l'Agència Catalana de l'Aigua, junt amb altres bioindicadors, però per avaluar la bona qualitat de les masses d'aigua. Si tu tens zones de costa rocosa amb una gran abundància d'aquests boscos, doncs tu podràs definir que la qualitat de les aigües és bona.
Correcte. Per tant, quan hi ha aquest tipus d'algues, vol dir que hi ha una bona qualitat ambiental de l'aigua, per tant, poca contaminació i poc impacte, bàsicament i sobretot dels humans, i quan no hi ha, doncs podem començar a sospitar que alguna cosa no ha anat bé.
Aleshores, potser mau.
Mau. Escolta'm, són importants, al marge de perquè qualifiquen les aigües, perquè formen part de la nostra vegetació autòctona, etcètera, etcètera, són importants també pel món que s'hi genera en el seu interior, no?
Exacte, és el que us comentava. Quan parlem d'espècies estructurals, és que fan l'estructura, el bosc. Això genera com unes condicions perquè entremig, encara que són espècies petites, tenen un centímetre, dos, tres, els que viuen a dintre, però tens gran diversitat d'altres algues, però també altres organismes, invertebrats. S'ha vist, per exemple, per fer un estudi que van fer a França, que en un quadrat de 20 per 20, o sigui, d'un pam per un pam, en un bosc d'aquestes algues, de cistoceires, van trobar fins a 140 espècies diferents, perquè us feu a la idea.
Déu-n'hi-do. Per tant, diguéssim que sí que són grans generadors de vida al seu interior. Quan parlem de contaminació humana, parlem de molt tipus de contaminació, és a dir, a través dels emissaris, a través de les indústries, és a dir, parlem d'això precisament, de tot aquest impacte que els humans tenim sobre el medi marí.
Sí, hi ha les contaminacions degut a, jo què sé, metalls pesants, la contaminació abans molt per nitrats, hi havia eutrofització, el que s'hi diu. Últimament s'ha de dir que la qualitat de les aigües ha millorat i per això després potser parlarem del projecte aquest de restauració.
Sí.
Però també poden ser contaminants que venen d'altres usos del sol. Per exemple, si fem servir molts herbicides i aquests arriben a l'aigua de mar, podrien tenir un efecte nociu en aquests boscos.
Correcte. Jo he anat a algun lloc, no de Catalunya, on hi ha la prohibició, i a veure què em dius tu d'això, de posar-se crema del sol. És a dir, de que la gent que va prendre el sol, la prohibició d'utilitzar determinats tipus de cremes solars precisament per l'impacte que tenen sobre el medi ambient. També parlem d'això?
Aquests estudis que comentes de la crema solar, és bàsicament, t'ho diuen normalment, no sé el cas, en zones d'esculls de corall. Sí que hi ha algun estudi que diu que sí, que té un impacte nociu. L'altre dia vaig veure un altre estudi científic que deia que no ho tenia clar. Jo ara, per el que fa a les cistoceires, crec que la crema solar no seria el seu màxim problema, la veritat.
Josep Maria ens parlava de l'impacte humà, no?, sobre aquestes colònies, aquests boscos submarins, però la pròpia naturalesa, el propi canvi climàtic, tots aquests canvis que estem vivint actualment també tenen un efecte sobre aquests boscos submarins?
Bé, aquests boscos han estat relativament poc estudiats, i fins ara s'ha vist que han anat regressionant per totes les costes, no només aquí, amb tot el Mediterrani, algunes espècies amb més impactades que d'altres. Fins ara ha sigut la majoria d'evidències degut a la contaminació. Sí que us hem de dir per això que cada cop estem estudiant més la vulnerabilitat que algunes poblacions aquí a Catalunya, i de fet ho fem des d'aquí a la Universitat de Girona, poden tenir enfront del canvi climàtic, perquè després d'una onada de calor, el 2015, que va ser no per calorós, sinó per la que l'estabilitat de les condicions va fer que l'aigua, en segons quines zones molt someres, pugés molt, molt més en comparació que d'altres anys, va fer que una població desaparegués quasi per complet. Val? Després hem fet altres experiments en el laboratori per simular aquestes condicions i per veure si realment era la temperatura, i tot sembla indicar que sí, que si pugés o tinguéssim masses situacions d'aquestes d'onada de calor excepcionals, podrien tenir un impacte.
I estem parlant de que estem a febrer i que hem arribat a pics de 22-25 graus, vull dir que...
Sí, sí, aquestes coses sembla malauradament que cada cop es repeteixin més. Tot i que ara al febrer la gent, hi ha molta gent que et diu, oi, que bé, així està.
Perquè tots desitgem l'estiu ja i el bon temps, no? Ens estaves parlant del Mediterrani, perquè no només és Catalunya, sinó que tu has estat al llarg del Mediterrani, en diferents països, analitzant les citocèides, aquests boscos marins. Realment hi ha molt canvi si comparem a altres zones del Mediterrani, amb el cas de Catalunya, o realment per sota l'aigua tot és igual?
No, això que veiem als mapes i veiem que tot és blau, és mentida. Igual de blau, tot és mentida. De fet, jo havia estat tota la tesi doctoral i els primers anys de postdoc sempre aquí al Mediterrani, o sigui, Catalunya, Balears, França, i jo tenia aquesta visió. El primer cop que vaig tenir l'oportunitat d'anar al Mediterrani Oriental, a Turquia, a Grècia o fins i tot l'Adriàtic, veiem que, tot i que podem identificar les comunitats com boscos mediterranis, els processos canvien molt. I en unes zones tens unes problemàtiques i en altres unes altres.
Abans parlàvem de la importància de la conservació i també suposo que de la restauració, perquè ens has parlat d'aquesta regressió que podeu observar a diferents punts de llarg del Mediterrani, i precisament tu estàs amb el projecte Marine Forest, que precisament crec que aquest és l'objectiu, no? Restaurar i conservar aquests boscos marins.
Sí, de fet, Marine Forest és el grup de recerca que hem creat a partir de diferents projectes que han estat subvencionats per la Fundació Biodiversitat aquí a Espanya, i dos projectes europeus. Un és el MERCES i un altre és la FRIMET. Val? I tots aquests projectes tenen la intenció una mica d'estudiar quines possibilitats tenim a nivell de restauració. El MERCES era restauració en general, dels hàbitats, per això que són més vulnerables, d'acord? L'AFRIMET, que és aquest últim, està molt més enfocat a veure si es poden restaurar els boscos de cistoceira.
I sembla que està complicat, això de la restauració dels boscos de cistoceira. És a dir, que es pot fer, però diríem que de manera natural elles soles no es recuperen.
Sí, mira, i depèn de quines espècies, però el que sí que s'ha vist, per exemple, aquí en el Mediterrani, aquí a Catalunya, i vam començar a Balears i a Catalunya, espècies que tenien una distribució molt petita, com si fossin boscos molt específics. Sí. I llavors ho tenies en tres localitats molt separades, unes d'elles. Una era Tossa, l'altra era Palamós, a Cal Estreta, i l'altra era el Port de la Selva. Aquestes algues fan uns zigots, no? Com no són espores, però perquè ens ho imaginem tots, que són molt pesats i cauen en seguida a terra i creixen, val? Tan separats unes de les altres, pensam, si una desapareix, d'acord? És molt difícil que l'altra, que està a 100 quilòmetres, pugui portar zigots seus i pugui ella sola poder-se recuperar.
Sí.
Per tant, vam dir, com ho podríem fer nosaltres per ajudar-les una mica? I el que vam pensar primer és, dius, bueno, no podem tocar els adults, perquè són espècies protegides, i ja les poblacions que teníem aquí a Catalunya, o quan vam treballar a Balears, eren poblacions que ja estaven per elles soles molt amenaçades. D'acord? Llavors dius, no tocarem els adults perquè ens podríem carregar les poques que tenim aquí. Llavors vam aprofitar i vam dir, per què no provem d'ajudar-les al laboratori o aquí en el camp, i el que fem és agafar branques fèrtils, branques com si tinguessin, ara perquè ens entenguem, tinguessin els fruits, i ajudar-los doncs com a que es plantessin uns en el laboratori, i també ho hem fet doncs ajudant-les posant branques fèrtils d'un lloc a un altre, i a veure si aquests zigots, aquestes espores, cauen i es posen a terra i poden elles soles créixer. I realment, en aquest cas, ha sigut, els resultats són molt, molt optimistes. I jo crec que per això ens han donat més fons per poder seguir investigant en aquesta línia.
I val, és a dir, ara em tema la pregunta, que és, i val la pena? És a dir, tenint en compte... Clar, tota aquesta feinada, si no es crea una conscienciació prèvia, al final és plantar perquè tornem altre cop a malmetre-ho tot.
Estic completament d'acord. I per això estem aquí, eh? Va. Un dels missatges és aquest. Però amb la majoria, sí. Amb la, i sempre que m'ho demanen, estem aquí disposats a mostrar aquests beneficis de que tenen aquests boscos. Però sí que és cert que són fins ara molts desconeguts. I aleshores hi ha com dues línies que no haurien d'anar de forma independent, eh? Haurien de ser molt més paral·leles. Una, fer la recerca, que això és el que ens han entrenat més i potser en sabem més, però l'altra és poder divulgar i conscienciar a la gent de la importància de la conservació. I amb aquí ens ajudeu vosaltres.
Sí, home, i ho intentem, i des del Faro ho provem cada tarda. Però tenim una guerra... no diré una guerra perduda, però sí una guerra molt difícil de guanyar, i és aquest costum que hem pres tots, que ens agraden les platges sense vegetació dunar, els mars sense ni un bri de re, és a dir, ens agrada aquesta mena de cosa, vaja, destilada, per entendre'ns, i que ens ha fet perdre moltíssim del que teníem aquí. I diu, tu et pregunto, tu que ets biòloga especialitzada en sistemes costaners, no?
Sí, però jo crec que això és més, no una cosa que ens agradi més, això, a molts, és que no ens han educat, i és el primer que ens han trobat. Jo no sóc de la costa, jo encara sóc d'aquella època que velles el mar durant un mes l'any i mai més, i quan el velles felles al mar, no? I només poder fer això, anar a la platja, posar-te les ulleres, ja era suficient, no tenia educació. Però jo crec que això va canviant de mica en mica. Cap de nosaltres ens havien educat per la importància de reciclar, etc. Són problemes que ens anem trobant actualment, i jo no ho donaria per com a guerra perduda, sinó com a molta feina a fer encara.
I una qüestió més, abans de que ens expliquis bueno, això que aniràs a fer Itàlia i tal, ets a seguir aprofundint, però... això que deies, no? Jo soc de l'època en què veies el mar un cop al mes i tal. També és veritat que dèiem que el mar estava millor abans, no? Sempre havíem explicat, bueno, sempre hem dit que el mar ens hem anat carregant amb el pas dels anys. Jo soc de l'època en què havia anat a la platja i m'havien brotat els peus de quitrà. I això, gràcies a Déu, fa molts anys que no m'ha passat. És que hem perdut la memòria o és que havia altre tipus de condicionants?
Jo crec que hi havia altres tipus, però s'ha de dir, per exemple, aquí a Catalunya, clar, no podem generalitzar, eh? Però aquí a Catalunya, i no només a Catalunya, si en molts llocs d'Europa, s'ha fet, però específicament aquí, que és el que conec, eh? S'ha fet un gran esforç perquè el que són la qualitat de les aigües, o sigui, a nivell de contaminació, sigui millor. I aquí, des del govern de Catalunya o l'Agència Catalana de l'Aigua, va fer un esforç durant molts anys per depuradores, etc. I això s'ha vist amb la qualitat de les aigües. Per això, ara, espècies o comunitats que havien desaparegut, les pots intentar ajudar a la restauració i se't mantenen, perquè si encara fossin igual de contaminades, potser no podríem. Això és una cosa. Ho hem de fiar de l'impacte que tenim de la destrucció d'hàbitat, que això sí que no podem restaurar. Quan fem una urbanització, aquí es quedarà per sempre, quasi bé sempre. Aleshores, això sí que malauradament no ha parat de créixer. Potser el ritme no és el mateix que els anys 70 o 80, però sí que haurem de fer un pensament tots cap on volem anar. Perquè això fins ara no ha parat de créixer. I l'altra qüestió també molt important, i que jo també la diferenciaria, és el que és la pesca en si, no és tan així com els boscos, que és el que jo estudio, no és la meva especialitat, però sí que tenim un problema greu a nivell de sobrepesca de moltes espècies, eh? Això us ho podrà explicar segurament un altre, que això entenc que és un tema molt controvertit, eh? I moltes vegades hi ha interessos oposats, però és un lloc a treballar-hi que encara hi ha molta feina a fer.
Sí, des del sector pesquer ara mateix s'està treballant molt amb la cogestió, doncs, per regular aquesta pesca. M'ha cridat molt l'atenció una cosa que has dit a nivell de les depuradores, que ens explicaves, perquè realment, parlant amb pescadors a diferents seccions del programa, diuen que aquesta aigua tan neta, 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 per exemple, pel que fa als peixos, no ajuda. Vale? Que s'ha perdut tot el tema orgànic. No sé si una cosa és que arribin a mar... productes, òbviament, dolents, no? Però no sé si en aquest cas estaries completament en desacord amb el que acabo de dir.
Jo crec que aquí barregem coses. Sí que és veritat que en zones molt eutròfiques, de forma natural, o sigui que tens afloraments d'aigua profunda, tens molts peixos més grans, eh? Però com sigui el banc saharià o la... Però jo crec que aquí, amb aquest port de nutrients que teníem, no era el que més favoreixia en els peixos. Crec que el problema no és que s'hagin les aigües més netes, sinó que jo diria que el problema és un altre.
D'acord. Com comentava en Josep Maria, t'hem enganxat d'esquillada. La setmana que ve estaràs a Roma, precisament amb el programa Frimet, que ens explicaves abans, que és a nivell europeu. Això de treballar també amb diferents entitats, perquè estem parlant des de Tunísia, Grècia, Itàlia, França, realment complex, però ara mateix us cofinançaran i hi haurà aquest augment de diners que deies, doncs, que podreu destinar, pues, a ajudar més a aquesta conservació amb la qual ja esteu treballant.
Sí, això són projectes europeus. Hi ha molta part, molta recerca que es fa aquí a Catalunya i a Espanya, finançada també amb fons europeus. Normalment el que volen és... No és una cosa anòmala, que siguem tantes institucions. Normalment són projectes molt grossos, amb pressupostos molt grans, i el que volen és tenir com una visió molt més global i que s'incorporin en aquests consorcis moltes institucions diferents. Això, com que era destinat a la restauració d'aquests boscos, que es troben bàsicament aquí al Mediterrani, el que es va procurar quan es va fer la proposta és incorporar no només països, institucions de recerca de la Conca Nord, sinó també d'altres zones, hi ha Albània, hi ha Montenegro, hi ha el Marroc, hi ha Tunísia, perquè intentar englobar el màxim de condicions el més diferents possibles i tenir tota la variabilitat que tens al Mediterrani.
Hi ha una estratègia conjunta a l'hora de fer actuacions?
Exacte. Ara, de fet, aquest projecte comença. Uh-huh. Jo conec alguns investigadors, però hi ha molts que encara no. I ara el que es fa és el kick-off meeting, que es diu, que és quan et reuneixes tots tenim presents quin és la línia, però ara entre tots farem estratègies conjuntes a nivell d'experimentació o de búsquedes d'informació, etc. Per tots tenir més o menys un model estandarditzat si volem fer experiments o una mica distribuir-nos les diferents feines en funció de quina és l'especialitat de cada un.
Emma, ara fa una estona parlant amb tu ens deies, jo sóc de les que quan era petita veia el mar un cop al mes. I com és que t'hi has implicat tant en el tema del mar?
Home, mira, perquè segurament quan el veia era oci, tot era fantàstic, estava de vacances i tens dels millors records, En aquell moment, en cap moment, em vaig plantejar que acabaria sent biòloga marina, Tots són processos que la vida et va portant. M'agradava molt la natura... Yeah. Quan tries fer biologies, en aquell moment que no ho saps ben bé, no? Tries biologia i un cop en allà dius, vinga, cap aquí, que és el que m'agrada, i vaig marxar a Canàries a veure el mar cada dia que podia.
I ara hi treballes, i home, està molt bé, però ja no és tan idíl·lic, que no?
Mira, és que no em puc queixar, És... està molt bé, excepte quan et toca fer immersió al febrer, Però home, cada cop...
Tratge sec, que deia aquell.
Exacte, sí. Ara que sóc gran ja tinc traje sec i tot millora.
Escolta'm, aquí parlem durant 3 hores cada tarda de la Mediterrània i sembla que estiguem, quan parles amb diferents sectors, el de la biologia, la sostenibilitat és un, el de la pesca és un altre, el de els esports, el de la nàutica és un altre, el portuari n'és un altre, però tothom coincideix en una cosa, està fotuda. És a dir, la Mediterrània com a mar està fotuda i es nota molt la presència del mar i el canvi climàtic. Ara ja sé que t'estic preguntant a tu com a biòloga, Això és salvable? És recuperable?
Sí.
Que optimista. Clar.
Bueno, és que, mira, jo vaig fer la tesi en veure com impactava la contaminació. Després, el canvi climàtic. També treballo amb espècies invasores, que
no
és un altre desastre.
Però...
Sí, però, a veure, que tinguem un mar com el que teníem fa 300 anys, potser sí, això està perdut. Però que tinguem un Mediterrani al màxim de ben conservat i una zona on puguin haver-hi totes aquestes activitats d'una forma compartida i sostenible, per què no?
És aconseguible, però sobretot a base de la recuperació, és a dir, a base de la conscienciació, de l'educació que parlàvem ara fa una estona, no? Educant...
Exacte. I de tots, i és això, per exemple, ara el que deia la Cristina, no? Aquestes iniciatives que surten també de diferents àmbits, no? Aquestes taules de cogestió, intentar una mica... Tots aquests àmbits que fins ara han anat de molt desvinculats uns als altres i semblava que una cosa no tenia res a veure amb l'altra, doncs cada cop, entre tots, ajudant-se una mica per fer-ho al màxim de bé possible.
Jo t'haig de dir una cosa i t'haig de fer una confessió. Aquesta tarda he après que al mar no només hi ha Posidònia, també hi ha sí. La cistoseria, Seira, la cistoseira. Ara hi ha C2. Ara hi ha C2. I això gràcies a tu, i a la Cristina, que ha estat
molt
aquí
bé.
Avui també. Escolta, m'ha estat un plaer conèixer-te i parlar amb tu i intentar divulgar i crear consciència amb una dona de mar, que és el que busquem tots els dimarts a aquesta hora de la tarda, posar en relleu la feina que les dones fan al mar i que històricament ha estat certament silenciat. Emma, bona feina. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat d'explicar-me.
I haver-nos donat aquest optimisme, de que tot anirà bé.
Bueno, farem el que podrem,
Però entre tots, no només vosaltres.
Exacte.
Un petó ben fort. Gràcies, Emma. Fins després. A reveure.
Gràcies, igualment.
Cristina, fins demà. Ho deixem aquí avui.
Fins demà.
Cuida't.
Ens veiem.
A reveure. Doncs acabem avui el programa Optimistes, que ens agrada fer-ho sempre que podem. Demà a les 4 ens tornem a trobar. Gràcies.
Segueix la llum del far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar. Que ella respondrà, no et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botigues. Forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
En el dia que naix en un tel de llum de...
Bona tarda, són les 7.